Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. En un dia històric per l'esport català i espanyol. Caral Castellet, medalla de plata en snowboard en la modalitat de halfpipe als Jocs Olímpics de Pequín. És la primera medalla catalana i la cinquena per l'esport espanyol en uns Jocs Olímpics d'hivern. A la cinquena presència en uns Jocs i als seus 32 anys, la Caral ha aconseguit el somni de la seva vida, un somni que ha perseguit amb constància, amb tenacitat, amb entrebancs i moments duríssims, com quan va perdre a la seva parella i entrenador que va morir de càncer. Avui ha arribat la recompensa a tota aquesta feina i la Caral ja llueix penjada del coll aquesta medalla de plata olímpica. De seguida en parlem. Dir també que Ander Mirambell, en Skeleton, està al 24 provisional després de les dues primeres sèries. Demà buscarà entrar a la quarta sèrie i accedeixen als 20 primers classificats. I mirarem ja també cap al derbi de diumenge. El Barça ha tornat avui a la feina per preparar el partit. Recordo que Xavi perd a Dani Alves per sanció, però que recuperarà a Eric García, l'espanyol. El sancionat és Òscar Gil, torna Raúl de Tomàs després de sanció, avui ha passat per sala de premsa, l'escoltarem i atenció que hem quedat per d'aquí uns minuts amb Aleix Vidal, futbolista de l'Espanyol i ex del Barça. Ja coneixem també els àrbitres del partit, el de camp Hernández Hernández i el VAR González González. I atenció, atenció, que durant el programa d'avui donarem dues entrades dobles pel derbi. En qualsevol moment del programa puc donar el número de telèfon, en algun moment del programa una doble i en un altre moment una altra. Així que atents a l'antena d'Esports Cope, repeteixo, en joc dues entrades dobles per anar al derbi de diumenge a Cornellà al Prat. Més coses, Copa del Rei, anada de les semifinals, ahir Rayo 1, Betis 2, en un molt bon partit de futbol, i avui a 2:15, la segona semifinal, Athletic Club València, amb tiempo de juego a partir de les 9 de la nit. A segona ja ha parlat Mitchell en la prèvia del Valladolid-Girona de dissabte, és tercer contra cinquè, bon partit. A la Lliga Femenina ahir, Reial Societat 1, Barça 9, i això que era segon contra primer, és un espectacle al Barça, però o fan alguna cosa perquè hi hagi més igualtat a la competició o serà molt difícil mantenir l'interès. Li treu 19 punts al Barça a la Reial Societat. I el Chelsea i el Palmeiras jugaran dissabte a la tarda a la final del Mundial de Clubs. Ahir el Chelsea va guanyar la seva semifinal 1-0, només 1-0, al Al Hilal. En bàsquet a l'Eurocup, victòria del Joventut a la pista del Turk Telecom per 69-78 i derrota de l'Andorra a la pista del Partizan 95-70. La Champions, el Manresa, es va imposar el d'Arusafaka per 89-74. I en waterpolo, el Sabadell disputarà la final de l'Eurocup després de superar en semifinals el Natació Barcelona per un sol gol de diferència. 10-12 al partit d'anada i ahir Sabadell 8, Barcelona 9. Per un gol classifica el Sabadell, el rival a la final serà el Palerm. El debat avui a Esports Cope el farem amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella. És la tertúlia dels dijous, la tertúlia del Pedregà. I les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem si Aubameyang ha de ser titular ja diumenge al derbi. Creieu que sí la majoria, el 58%, que no, el 42%. En clau espanyol us preguntem si veieu l'Espanyol capaç de guanyar-li al Barça diumenge. Sí que ho veieu, el 43%, no, el 57%. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa, la pilota ja roda a Esports Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los 4 candidatos y vota al tuyo en LíneaDirecta.com o en el 917 700 700. Consulta condiciones.
Así suena un despertador cuando te levantas para trabajar con tu nuevo vehículo comercial eléctrico Citroën.
Lo sabemos, suena igual. Hay muchas cosas que cambian cuando trabajas con la gama eléctrica Citroën Pro, pero tu despertador, no. Despierta con condiciones excepcionales durante los Business E-Days, solo hasta el 20 de febrero. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Vamos a por los giros, venga. Ahí está, ese frontside 9. Vamos a por otro. Vamos, ese backside 9, lo intentó. Bien, 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 lo planchó. Bien, bien, me gusta esta ronda, ¿eh? 90-25.
Toma ya. Toma ya.
Eso va a ser medalla. Que era el Castellet, acaba de bordar su ejercicio. Lo sabe, sonríe, se lleva las manos a la cabeza. Podemos estar ante la quinta medalla olímpica de la historia de nuestro deporte de invierno.
Bien, 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 bien.
Vamos a hacer plata, aquí vamos a hacer
90,
plata.
Aquí no va a haber un 90. Si metes un 5, no va a haber un 90. Y se va al suelo, y se va al suelo. Señoras y señores, que era el Castellet acaba de ganar la medalla de plata olímpica. Lleva 16 años, la mitad de su vida, subida a una tabla de snow. Y hoy, a los 32, acaba de hacer el gran reto de su carrera. Acaba de conseguir la medalla de plata olímpica. ¿Y saben cómo lo ha hecho? ¿Saben lo que se ha cantado en ese pipe de Pekín, en el que acaba de hacer historia, en el que acaba de ganar la quinta medalla olímpica de la historia de España? Esto.
A tope con la COPE.
Eso es lo que ha oído Queralt Castellet mientras ganaba la medalla de plata olímpica. Momento histórico para el deporte español. Aquí está Tiempo de Juego para contártelo en directo. 3:46 de la mañana. Queralt Castellet, subcampeona olímpica de Halfpipe.
Qué gran, l'Àngel García. És, sens dubte, la gran notícia del dia, una de les grans notícies esportives de l'any, la medalla de plata de Queralt Castellet als Jocs Olímpics d'hivern en snowboard, en modalitat halfpipe, mig tub. És històrica perquè és la primera per l'esport català i la cinquena en la història de l'esport espanyol. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Històric.
Claro, claro, porque la Raider de Sabadell, de 32 años y que participaba en sus quintos Juegos Olímpicos de invierno y en su cuarta final a la que llegaba, ha asegurado pues en la primera ronda, porque no quería arriesgar, pero la segunda, como escuchábamos a Angelito, ha hecho un concurso casi perfecto, sumando 90,25 puntos, solo superada por la gran favorita, la norteamericana Chloe Kim, de 21 años, en la tercera ronda y última, ninguna de las rivales le ha superado, lo cual le ha valido la plata. Poco después, en declaraciones a la cadena COPE, hablaba con nuestro compañero Ángel García.
Aún no me lo puedo creer, la verdad que ha sido un día increíble y estoy muy, muy, muy feliz. Buah, ha sido un momento lleno de nervios, lleno de presión, lleno de emociones, donde he conseguido sacar la fuerza para hacer esa ronda, donde he empezado en switch para hacer el CAP 7 y luego he hecho un aéreo para coger mucha velocidad para el backside 9 y frontside 9 para terminar la ronda.
El mérito de Queralt es mayor, aún si tenemos en cuenta que ha acudido a los Juegos de Invierno sin su entrenador ni sin su fisio, ambos con problemas, se han tenido que quedar fuera, y que en el 2015 estuvo a punto de abandonar la práctica del snowboard tras la muerte de su técnico y novio Ben Jolly. Obstáculos que le han ayudado a madurar.
Todos tenemos obstáculos de los que yo creo que lo único que podemos hacer es aprender, y de lo que yo creo que he hecho en todos los obstáculos que han habido en mi camino, creo que esta es la clave de estar donde estoy, de ser capaz de aprender de ellos y de sacar fuerza para saber que tengo apoyo donde en todos lados, en la tierra y fuera de ella también.
Hay que recordar que los Juegos Olímpicos de Invierno del 2018, Queralt había sido la séptima, por tanto, es un avance muy claro en su trayectoria deportiva. Y en su currículum, además de esta plata, también figuran una plata y un bronce en campeonatos mundiales. Como comentabas, las anteriores medallas de España habían sido logradas por Paco y Blanca Fernández Ochoa, Regino Hernández y Javi Fernández. En total, un oro, una plata, tres bronces, per un total de 5 medalles.
Per això és històric el que ha aconseguit avui la Queralt Castellet, que pertany al Club Esportiu Masella. Anem cap allà amb el que va ser durant molts anys i, a més, el tècnic de la Queralt i, a més, el seu primer entrenador és el Set Aranda, que estarà mateix a l'estació. Set, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El primer entrenador de la Queralt i, a més, durant molts anys, no, Set?
Sí, pues mira, vaig conèixer la Queralt que tenia 12 anys i la vaig deixar després de 12, pues amb 24 anys. Vam estar 12 anys junts, voltant per tot el món i fent... vam començar amb proves internacionals, llavors Copes d'Europa, fins que vam arribar a fer Copes del Món i vam aconseguir la primera classificatòria per als Jocs Olímpics de Turín. I jo la vaig poder acompanyar i també la vaig acompanyar a Vancouver. I llavors, després del Mundial de la Molina, jo ja vaig plegar, perquè portava 12 anys fent Copa del Món i ella ja necessitava un altre tipus d'entrenador que estigués on ha arribat,
sí, sí,
de tot.
Escolta, Set, avui la Caral ha complert el somni de tota una vida, no?
Sí, sí, jo penso que sí. A veure, jo sé que per ella hagués volgut ser un or, però a mi aquesta plata té gust a or, també, perquè... porta molts anys, molt esforç, molt sacrifici, i que realment li arriba una recompensa, pues és algo magnífic per tothom, jo crec.
Sí, i això que avui la cosa no ha començat gaire bé, La primera ronda no ha anat bé, però la segona ha estat gairebé perfecta, Set.
Sí, sí, la seva primera ronda jo crec que no li han donat una puntuació justeta, però bueno, llavors quan ha fet la segona ronda i s'ha posat amb un 90 de puntuació, pues tots ens hem quedat una mica més... és tranquils, perquè superar el 90 ja no és cosa de... no és apte per tothom, diguem. Ja s'havia col·locat en una posició doncs, que ens donava una mica més de tranquil·litat per poder fer l'última ronda i intentar doncs, rebatre-li a l'hora a Quim, que era... també era molt difícil perquè també ha demostrat que està a un gran, gran nivell.
Sí, sí. Escolta, com dius, ho està perseguint durant tota la seva vida. A més, ho ha lluitat moltíssim. S'hi ha hagut d'anar a entrenar a Nova Zelanda, hi ha anat, a Suïssa hi ha anat. Va patir aquell moment duríssim també a la seva vida, que és la pèrdua de la seva parella i el seu entrenador. O sigui, que premia la constància, Set.
Totalment, totalment. Constància, perseverància i les ganes de millorar i anar més. Això és el que li ha portat a l'èxit. Segur, sens dubte.
Molt bé. Imagino que ha molt celebrat el club, no? Aquí al Club Esportiu Masella. No es parla d'una altra cosa avui, no, Set?
Sí, segur, segur que tot Masella avui es pot sentir ben orgullós de que hagi sortit un atleta d'una estació catalana i que la sentim com casa nostra.
Perfecte. Ja li podeu fer una bona festa de benvinguda, quan torni, Set?
I tant, això t'he assegurat.
Perfecte. Set Aranda, gràcies per atendre'ns i felicitats per la part que et toca.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Atenció que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. La gran Caral Castellet. Molt gran dins d'un cos petit de 1,56 m. Però la seva figura, el seu cor, és grandiós, és immens. Imatges emocionants les d'aquesta passada matinada. La guapa, com li deia el seu entrenador, el seu amic, la seva parella Ben Jolly, abraçada amb molta força, amb molt de carinyo per la galàctica, la medalla d'or Chloe Kim, un pam més alta que la Caral. I la nostra, amb un somriure que m'emociona. És la culminació de tota una vida entregada a l'esport i mirant al cel per dedicar la medalla de plata al lamentablement desaparegut Ben Jolly, que era parella professional i personalment era absolutament tot. Era la seva vida. I la guapa, la Caral, es treu el casc i es posa un gorro de llana gris sense marca esportiva, absolutament verge de publicitat, una figura graciosa, però senzilla, amb els seus pantalons que li van grans, que semblen prestats, fent-se un selfie amb la seva rival però alhora amiga, Chloe Kim. Caral, els teus estan orgullosos de tu, i jo, un admirador més.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, tu i tots, admiradors de la Caral Castellet. Per cert, Juan Arias, sí. La plata de la Caral ha eclipsat l'actuació de l'Ander Mirambell. Com li ha anat?
Pues digamos que no muy bien. Ander Mirambell de momento ha quedado el 24 en Skeleton. Mañana a mediodía a las 13:20, ya no es de madrugada, en la tercera y última ronda, el barcelonés tiene que quedar entre los 20 primeros para meterse en la final. Así que va a tener que ponerse las pilas y mejorar su registro. Y el otro español que participaba, Lucas Eguíbar, ha sido séptimo en snowboard y por tanto se lleva un diploma.
La nostra portada d'avui a Esportscope per la Caral Castellet i els Jocs Olímpics de Pequín. De seguida parlem del derbi.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 60% de descuento en una selección de productos de las marcas Nike, Adidas, Boomerang, Puma, Reebok, John Smith, Lecoq Sportif, Champion y Asics. Así son las ofertas límite del Corte Inglés, solo hasta el 13 de febrero en tienda, web y app.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Queden 3 dies pel derbi. Aquí està amb les novetats de l'Espanyol, el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Hola, Joan Ballori, bona tarda.
I amb les novetats del Barça, l'Helena Condis. Hola, Helena.
Molt bona tarda.
Bona tarda. Que el Barça ha tornat a la feina avui després de 2 dies de descans, eh?
Sí, qui no ha descansat ni un dia és Eric García, que s'ha presentat cada matí a la ciutat esportiva amb l'objectiu de rebre l'alta mèdica diumenge, quan es compliran gairebé les 5 setmanes de baixa després de lesionar-se el bíceps femoral contra el Granada. Ara bé, a les imatges que el club difon de la sessió d'aquest matí no hi ha ni rastre d'Eric García sobre la gespa. Avui a la sessió, de moment, no tenim notícies de recaiguda, però la realitat és que és l'únic que no apareix a l'entrenament. Xavi espera, això sí, recuperar-lo, perquè a l'eix de la defensa no pot comptar ni amb l'Englet ni amb Umtiti. Recordem que són les baixes que té al darrere. No hi serà, això també ho tenim claríssim, l'expulsat Dani Alves. El Barça ja ha presentat un recurs davant d'apel·lació a la sanció de 2 partits sense jugar. Demanen que només en sigui un, és a dir, que només es perdi el derbi d'aquí 3 dies i que pugui estar disponible a més talla. Veurem si els hi fan cas. Alves, ahir, després de conèixer la sanció, va reaccionar al seu Twitter. Ja sabem que és de piulada fàcil. També el brasiler va compartir una foto preocupant-se per l'estat físic de Carrasco i va escriure això. Es ridículo pensar que un compañero de profesión va a hacer daño al otro a propósito. Es un deporte de riesgo, donde pasan accidentes, no tiene por qué ir a más. De todas formas, Carrasco, lo siento una vez más.
Sí, sí. Subratlla Alves que es va tractar d'un accident. D'aquí igual podem interpretar que per ell 2 partits de sanció han estat masses, no?
Sí, ell considera que és excessiva la sanció al Barça també, per això recolza el seu futbolista i per aquest motiu ha presentat un recurs davant d'apel·lació esperant que els donin la raó. En aquest tuit Alves ha remarcat que és un accident, que en cap cas va tenir la intenció, evidentment, de fer mal a Carrasco i li ha tornat a demanar disculpes com ja va fer el mateix dia sobre el terreny de joc i després al vestidor.
Perfecte, estem pendents de si passa alguna cosa amb Eric García o no. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Que vagi bé. Quique, a l'Espanyol, quines novetats tenim?
L'entrenament de l'Espanyol, actualment, porta tancada. M'expliquen que no hi ha casos de Covid, que estan tots recuperats. Cal recordar que l'única baixa confirmada és la del sancionat Òscar Gil a l'espera dels tocats tipus Calero i de més. Es recuperarà a Raúl de Tomàs després d'un partit de sanció. Parla Raúl de Tomàs avui en roda de premsa sobre aquell derbi, no tan llunyà, el mes de novembre, el debut de Xavi, que l'Espanyol va desaprofitar. Una ocasió històrica, diria jo, de guanyar a l'estadi del Camp Nou. Recorda que l'espina segueix clavada.
Evidentemente, claro que tengo una espina clavada. Es cierto que todos los partidos son oportunidades para bien, pero bueno, sabemos y somos conscientes del rival que tenemos enfrente. Es un partido muy bonito de disputar, tanto para ellos como para nosotros, y bueno, sí, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad de cambiar una dinámica, entre comillas, mala que llevamos contra un equipo como el Barça?
Recorda que l'Espanyol ha sumat només un punt en el mes de gener, no guanya des del darrer dia de l'any passat aquell 1-2 al camp del València i que està en una mena de crisi que fa trontollar una mica els ciments de l'Espanyol. RDT, que no és capità però és un jugador important, li treu dramatisme a la situació.
Es normal que la gente sea exigente, pero cuando hablo de dramas me refiero a que, bueno, hay que ser también agradecidos, ¿no? Estamos en una situación cómoda, entre comillas, en la clasificación. Hay que ser conscientes de dónde venimos, que a veces parece que a veces se nos olvida, y creo que es importante saber de dónde uno viene. Y bueno, intentar, pues lo que te digo, cuando hay resultados negativos, cambiar esa dinámica, pero ante todo, aparte, no siempre montando dramas y siendo agradecido de dónde venimos y siendo consciente de que todo va a ir a bien.
Has parlat de l'àrbitre de l'equip, del partit, Hernández Hernández. 13 partits de l'Espanyol amb Hernández Hernández, 0 victòries, 4 empats, 9 derrotes. González González al VAR. L'equip entrena demà a Cornellà. La fotografia es farà, finalment, com vaig dir ahir, demà a les 2 del migdia a Cornellà. Xavi visitarà la casa de Vicente Moreno, un Vicente Moreno que, això sí, parlarà dissabte al migdia a la 1 a Sant Adrià, en la prèvia literal del partit.
Tenim protagonista. El saludo de seguida. Abans dono la primera entrada doble pel derbi. Per la primera trucada, ràpid, al 93-270-37-79. 93-270-37-79. Després en donarem un altre, però ara el que fem és saludar el protagonista que tenim pel derbi del proper diumenge, que és Aleix Vidal, futbolista de l'Espanyol i ex del Barça. Aleix, hola, bona tarda.
Hola, bones.
Què tal, com estàs?
Bé. Que bé. Sí, anem fent. Tirant que no es pot, com s'acostuma a dir.
Sí, senyor. Escolta, preparats pel derbi, que el tenim ja a sobre, imagino que és una setmana especial, no?, quan un veu que té el derbi a l'horitzó, Aleix.
Bueno, són... No és de ser un partit més, però sí que és veritat que sempre són partits, com tu dius, especials, no? Crec que és un bon moment per canviar la dinàmica que estem passant ara aquestes últimes 4 jornades, i bueno, esperem que tot surti com estem preparant i ens podem emportar una alegria tots junts.
Sí, perquè la dinàmica, Aleix, ara mateix, o les sensacions que transmeteu no són bones. On creieu que està el problema? És un problema de futbol? És un problema de mentalitat? Què està passant?
Bueno, al final ja se sap com és el futbol. Quan guanyes i tres punts, pues, tot és diferent, es veu d'una manera, i quan no, pues, és d'una altra. Lògicament, lògicament el que reflexa els números és que estem encaixant més de el que encaixàvem al principi, i lògicament, pues, costa més sumar. Però ja et dic, com tu has dit, és una setmana especial. Crec que l'equip està mentalitzat i estem preparats i conscienciats de que és el millor moment per donar la volta a la situació, i bueno, ja et dic, no serà fàcil, lògicament, perquè tenim un rival molt important davant, però traient els últims dos partits a casa, crec que s'han fet molt bé les coses.
Home, si hi ha un moment bo per canviar aquesta dinàmica, un partit adequat, aquest és el del diumenge, Aleix. Una victòria davant del Barça ho canviaria tot.
Bueno, a veure, jo hauria firmat no arribar amb aquesta mini ratxa aquest partit, lògicament. Però ja no es pot fer res, no es pot mirar endarrere, tenim que mirar endavant, i la realitat és la que és, que tenim un partit especial per davant, i pues, com estem un perfecte per canviar la situació i tornar a donar-li una alegria a l'afició que ja se la mereixen.
Sí, perquè, Aleix, bona tarda. Vosaltres no sou extraterrestres i viviu el dia a dia del carrer i dels mitjans de comunicació i dels twitters i aquestes històries, i sou conscients de que l'Espanyol, tot i estar 9 punts per sobre del descens, està en una posició d'imatge de l'afició, almenys, de ai, 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 que tornarem a la segona. Sou conscients d'aquesta por? I vosaltres què heu de dir,
bueno,
això?
Jo personalment no, a veure... Jo crec que qualsevol que li preguntis t'hagués firmat està la situació que estàvem ara. A veure, l'equip, la realitat és que va pujar de segona aquest any, i estem en una zona, a dia d'avui, tranquil·la. Estem a 9 punts del descens, que crec que és un marge important, i que la situació tampoc és per desesperar-se. Al principi teníem una dinàmica bona, vam estar a prop de punts d'Europa, i ara, pues, estem com tu és ara, no plus del descens, estem amb el gol a baraix, pràcticament han guanyat amb els que estan allí, i ja et dic, és una situació crítica. Jo crec que realment els que estan en la situació crítica són els que estan a la zona de descens, que són els que al final acostuma més a passar, no?, la situació de veure't allí i que no pots sumar de 3 en 3. Lògicament tenim ganes de guanyar, estem preparats i mentalitzats de, de poder guanyar i amb moltes ganes de donar-li la idea a l'afició, però vamos, jo personalment, jo parlo de manera personal, jo personalment no crec que sigui una situació com per preocupar-se a dia d'avui.
Ha canviat força el Barça, en 3 mesos?
Home, està clar, al final pues, era el que tenia que fer. Era el que tenia que fer, el que es pensés que les coses pues, no s'arreglarien, pues, jo crec que al final no era normal que un equip com el Barça o qualsevol equip que sigui dels més importants del món pues, va ser el que passés, ja et dic. Al final, nosaltres ens hem de preocupar del nostre, que lògicament estan a una bona dinàmica i no serà fàcil.
Quin tipus de partit s'ha de donar perquè les coses us vagin bé, Aleix, creus?
Bueno, pues, igual que cada partit. Cada rival té les seves virtuts i els seus defectes i pues, el míster pues, intentarà fer tot el possible perquè els jugadors que juguin intentin aprofitar-ho. Ja sigui el Barça, ja sigui qualsevol rival, sempre el prepares d'una manera per intentar fer mal. Després, al final, som nosaltres els que juguem i els que pues, bueno, pot passar una cosa o una altra. No sempre surt el que estem preparant, perquè si no seria molt avorrit el futbol. No?
I que l'àrbitre tampoc ajudi, no? Ni a uns ni als altres.
Bueno, el que tu dius, que intenti, no sé... Jo crec que el millor pels àrbitres al final és passar desapercebuts. No? Quan no es parla d'un àrbitre és que ha fet la feina bé. Quan al final es parla d'unes decisions o alguna cosa és que algú falla, i nosaltres vam tindre la mala sort de que el partit anava, doncs, bueno, amb el gran esforç i el gran partit que va fer l'equip, però es va veure molt condicionat amb la jugada que va pitar.
Perquè l'altre dia, per exemple, no es xiulen unes mans de Valenciaga a l'àrea de l'Ètica de Bilbao, clamoroses i molt clares, sí, una altra cosa és que sí. Es piti o no, i 15 dies abans a tu et piten unes mans a la cantonada de l'àrea, bueno, d'esquenes...
Pues perquè vegi, són coses que al final no es pot fer res. Jo realment penso que, amb tot el respecte del món, però ells mateixos no saben ni el que es té capitat, ni les mans que tenen capitat, ni les que no. A veure, a mi em diu que tinc la posició, el braç en una posició antinatural, una jugada que no té absolutament perill, que ve d'un rebot de Canales que li fot amb la puntera al terra, que la pilota s'anava fora de banda, jo estava pressionant a la mateixa jugada i amb la mala sort que em toca la mà o el braç i la va revisar i la pita. I l'altre dia, que realment era una jugada de perill, que era un vidurentació que entrava molt bé Òscar per la banda, que feia el passe de la mort, li toca la mà i li diu que no, que les les enganxades i que això no és maco. Bueno, si quan et venen a principi de temporada i et diuen que les jugades així de pilotes dividides, en vez de tindre les mans així pel costat o enganxades, te les fiquis darrere, pues, si després passen aquestes jugades, pues és normal que et cabregis.
Sí, sí. Molt bé, Aleix. Escolta, tu ara defenses la samarreta de l'Espanyol, però has portat la samarreta del Barça també. És molt diferent la prèvia, com es viu amb un vestidor i amb un altre, o similar?
Bueno, igual.
Igual, no?
Igual, cada un viu d'això d'una manera especial i ja et dic, és un partit especial i cada un viu a la seva manera.
Conserves molts amics al vestidor del Barça o què?
Bueno, algun altre queda encara, sí.
Molt bé. Perquè tu la teva etapa, el teu pas pel Barça, com el recordes? Quin record tens? Bo o no gaire bo?
Bueno, hi ha de tot, però igualment que tots els equips han estat, i igualment doncs, el dia que marxi d'aquí recordaré moments bons i moments no tan bons. Jo crec que sempre un jugador passa per moments millors o moments pitjors, i és el que acostuma a passar. Allí doncs, vaig tindre lògicament moments bons i moments no tan bons.
Molt bé. Aleix, gràcies per atendre'ns, Una abraçada forta i sort, que vagi bé.
Molt bé, merci, una abraçada.
Un parell de coses més abans d'obrir el debat a Esports Cope. Per línia interna ens diu l'Helena Condis que, tot i que no apareix a les imatges que ha servit al club de l'entrenament, Eric García s'ha entrenat, per tant, cap problema. I Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Hem d'apuntar relleu, finalment, al capdavant dels serveis mèdics del Barça.
Sí, dilluns vinent entrarà a treballar al Barça el nou cap dels serveis mèdics del club, Xavier Corbella, que fins ara era el responsable de medicina interna de l'Hospital de Bellvitge. Fonts del Futbol Club Barcelona expliquen a Esportscope que és un molt bon gestor, un bon fitxatge. Corbella entrarà perquè Ramon Canal ha estat acomiadat. Canal ja sabia que marxaria del club una vegada Xavi Hernández i Joan Laporta havien pres la decisió de contractar Ricard Pruna, de que tornés al Barça Pruna. Es queda com a cap mèdic del primer equip i Corbella com a cap dels serveis mèdics del club. El contracte de Corbella ja està signat, comença dilluns, i la quitança i els papers de la marxa de Canal també surt del club 14 anys després.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
De seguida el debat.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Ah, passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Obrim el debat dels dijous, que és el mateix que dic, obrim la tertúlia del Pàdraga amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Bona tarda amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda, i avui també estarem nosaltres a la tertúlia el Quique Iglesias, que pel tema del Pàdraga tampoc desentones molt.
No, no, jo estic aquí, habituat a estar pel Pàdraga i estic més còmode, inclús. Que...
Estàs instal·lat al Pàdraga.
Sí, sí.
Tu estàs instal·lat, ets un patidor...
Però és que ja no tinc viatge de tornada, és a dir, jo ja estic bé aquí, ja no vull anar a un lloc. M'entens el que vull dir o no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Però signo l'empat, eh? Abans que m'ho pregunteu, sí? Signo l'empat.
Sí.
Home,
sí?
Home, i tant.
Ah, clar.
I tant que signo l'empat. Però vamos, ja fa dies, eh?
Fas bé de signar-lo.
Sí, sí.
Home, no creieu que amb el Barça estem exagerant una miqueta per un bon partit, que va ser un molt bon partit, sí, contra un molt bon rival... Però és un partit,
Joan,
i és una setmana,
Joan.
I és...
Juguem contra l'Espanyol, eh?
Ui, bueno, comiencen les hostilidades.
L'Espanyol ha posat... Però l'Espanyol ha posat les coses difícils moltes vegades.
Bueno,
mira el partit de la primera volta, sense anar més lluny, Júnior. No han empatat a guanyar de miracle.
Et jugues euros de la teva butxaca... a que l'Espanyol guanyaria el Barça?
No, jo crec que guanyarà el Barça,
aquí l'eufòria mesurada.
Jo crec que
analitzem el partit contra l'Atlètic de Madrid, però contra l'Espanyol, és que si no anem com a favorits...
Sí.
Així no col·locaràs el Raúl Moro, aquest, eh? Així no col·locaràs el Raúl Moro, eh?
No, però sí, escolta, jo sóc dels pocs culers que té una gran simpatia per l'Espanyol, entre altres coses perquè la meva madrina ha sigut directiva del club, i tenim un estadi meravellós. El que passa que vull dir, la realitat també és la que és. El pressupost d'un i el pressupost de l'altre doncs no és comparatiu. I després hi ha un greuge que té l'Espanyol i la gent de l'Espanyol, que jo sempre ho he dit, que és que teniu una arrencança a tot el que tingui olor o color del Barça que fa que no es pugui progressar adequadament.
Jo crec que
l'Espanyol hauria de treure més benefici, o sigui, més profit del Barça i del seu jugador.
Les dues coses són compatibles, és a dir, és possible que hàgim exagerat el que vam viure contra l'Atlètic de Madrid, que Adama sembla que sigui Pelé i tal, i no sé què, pot ser que ho hàgim exagerat, però a la vegada, jo quan dic que fa bé el Quique de signar l'empat, és perquè, home, que l'Espanyol empati contra el Barça, a mi em sembla un bon resultat, no ho veig impossible, eh? Pot ser que passi i pot ser que guanyi l'Espanyol, però si jo fos Perico, ho signaria, no perquè el Barça estigui en un modo apisonadora que està jugant molt bé a futbol, sinó perquè, si tu compares la situació, els pressupostos i els jugadors, encara que sigui un dels pitjors Barças dels últims anys, jo crec que és motiu de celebració per un Perico empatar contra el Barça.
Dit el que he dit, si jo fos abans Perico que barcelonista, jo no apostaria per l'empat. Perquè si l'Espanyol té una oportunitat de sumar punts i de pujar classificació, és contra aquest Barça.
Et segueixo, Júnior, però l'Espanyol, si no va guanyar fa dos mesos i mig al Camp Nou aquell dia... Amigo mío, em sembla que continuarem sense guanyar a Cornellà al Barça.
A Cornellà teniu un estadi espectacular, teniu una afició espectacular, allò quan es posa calent de veritat, i jo moltes vegades, ho dic en sèrio, sento enveja de l'afició de l'Espanyol i de l'estadi que teniu. Per tant, tots aquests factors juguen a favor vostre. Llavors, si jo fos Perico, evidentment no firmaria l'empat.
Home, és veritat que el partit de la primera volta, segur que el recordeu bé, el Barça guanya amb un penal discutible,
sí, justet.
I que l'última mitja hora l'Espanyol pot empatar, fins i tot guanyar el partit, però és veritat que aquell era un altre Barça i l'Espanyol estava aleshores amb millor dinàmica que ara. no?
Era només arribar Xavi, només aterrar Xavi, i el Barça ens va ensenyar coses millors que havíem vist, però també ens va ensenyar que a l'última mitja hora li podien haver fotut 3 gols perfectament. Per tant, sí, no és impossible que l'Espanyol li faci mal al Barça. Li va fer mal al Madrid, per exemple, a la primera volta, però evidentment, si tinguéssim tots diners, te'ls has de jugar pel Barça, perquè és que ho estem mirant des de la perspectiva perica. Si tu mires des de la perspectiva del Barça, home, si després de fotre-li 4 en 50 minuts a l'Atlètic de Madrid vas a Cornellà i et guanyen, la cara de tonto que se't queda és inadmissible.
No, jo quan deia Junior al principi, si no hem exagerat molt amb el Barça, jo crec que no s'ha exagerat la lectura positiva que s'ha fet del partit de l'altre dia contra l'Atlètic de Madrid. Però sí, mirem cap al futur. Vull dir, el Barça aquesta temporada en algun moment ha fet algun bon partit, semblava que aixecava el cap, ha vingut al partit següent i hi ha hagut una involució. Vull dir, jo prefereixo esperar 2 o 3 setmanes, veure com va contra l'Espanyol, a veure aquesta eliminatòria contra el Nàpols. Ara al Barça li ve un tram de calendari complicat, esperem una mica.
Totalment d'acord. I hem de tenir en compte també les victòries contra qui s'han donat i en quin moment. Jo crec que l'Atlètic de Madrid, que vam agafar l'altre dia, és dels pitjors Atlètics de Madrid dels últims anys. Llavors, això també s'ha de tenir en compte a l'hora d'analitzar. Que el Barça va donar bona imatge i que crec que anem en ascendència, doncs sí. Però analitzarem d'aquí unes setmanes cap a quina ascendència anem. Si és un bitcoin d'aquests que puja com la suma i després baixa... Ai, perdona, això no sé si es pot dir. Bueno, ja m'ho he entès.
Sempre puja al final. Vull dir que esperem que vagi igual.
Mm. Va. Qui ha de fer d'Alves? Perquè sembla increïble, però ara és un problema no tenir Alves pels propers partits, perquè l'altre dia va jugar amb aquesta posició al mig del camp, que jo crec que li va venir molt bé amb ell i li va venir molt bé a l'equip, i ara et queda sense aquesta peça.
És un problema, i és un problema no tenir-lo per l'Europa League, que això és una decisió pròpia. Jo crec que ha de ser, i semblarà una bogeria, però si jo puc triar, jo poso Araujo, que sé que no és lateral dret i que és el millor que té el Barça a la posició de central, però és que abans de posar Mingueza o Dest, jo, si torna Eric i tens a Piqué a l'eix de la defensa, jo desplaço una mica Araujo a la dreta. És com em sento més còmode i més segur.
Cuidado que Araujo a lo millor ha d'estar més centrat de retenir a Raúl de Tomás que torna, i el partit de nada els va tornar bojos a tots. A Mingueza en especial,
Sí. Ja, clar, és que és per això que vull evitar Mingueza.
Sempre tens l'opció de tornar una defensa de 3 i llavors fiques a Dest de migcampista més una miqueta caponant i tal, sí, carriler, i és una opció. Evidentment, no tenir Alves per mi és sempre resta.
Sí. No, i més no Junior en aquesta posició, que a mi em va sorprendre molt gratament el que ho va agrair l'equip i el bé que va estar ell també,
Ell va estar molt bé. Ell, per
sap
mi,
jugar.
El gran valor de l'Alves, més enllà de que es cuidi i es mantengui físicament d'una forma espectacular, és el cap que té i les ganes de guanyar i la lluita i el companyerisme. Per mi, res a dir mai en contra de l'Alves. Mm.
I ja ho va titular ja, Dani, o què?
Sí, podríem... És que tenint en compte el que té... Jo no sé què pensen fer amb Dembélé, no sé què pensen fer. Si el posen com a titular, llavors pots barrejar, pots pensar en Ferran, Dembélé i Adama. Jo crec que seria una davantera que agrada a Xavi perquè està molt pendent dels extrems i d'obrir les bandes, i Dembélé i Adama ho poden fer, i Ferran de nou. A mi aquesta m'agrada, però és veritat que si tu has fitxat Aubameyang és perquè jugui, de titular. I llavors no podem trigar molt a veure'l.
Mm. Júnior, el posaries de titular ja o què?
Jo crec que va de titular.
Ah, sí, no?
Ferran, Adama, Aua.
Sí. Home, Adama, el partidàs que va fer l'altre dia, no el pots treure?
Sí. No. Jo crec que jugarà de titular, home. A més, dona una d'oxigen a l'equip brutal. O sigui, és una feina constant. És un corcó, un jugador així... és molt important en un equip.
A l'Espanyol no hi ha grans dubtes, no, Quique?
No, mira...
Demà farem l'11, però...
Sí, te'l dic ràpid. Diego López, Aleix Vidal, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa, Keidi Varedardé, Yangel Herrera, Puado, Vilena i Raúl de Tomás.
Vilena bé l'altre dia,
Sí, molt bé l'altre dia. Dos cames, bon futbolista. Té bona pinta l'equip.
Té bona pinta, sí. A veure. Molt bé, tanquem amb la porra del derbi o què? Us atreviu? Doncs o què? Dani, fem una porreta o què? El sento, no el sentim, el Dani, no?
Hola.
Ara sí.
És que tinc aquí un cable que se m'està...
Un cable pelau.
Ah, correcte. Dic que no vaig molt sobrat tampoc, però vaig a dir 0-2, va.
0-2, vale. Júnior, que t'apunto?
1-2.
1-2, vale. I, Quique,
faig veure que em jugo els quartos, empat a 2.
Empat a 2.
No, home, no, Quique, per favor.
Bueno, vale, doncs 3-0.
Clar,
home, va.
Si no, quina gràcia té això.
3-0.
Ara, però llavors ara tens els dos resultats, passau, o sigui, cobres igual o...
Sí, el Quique el deixem apostar dues vegades, Quique, perquè vosaltres sou dos i ell és només un.
Vale. O sigui,
pot fer dues apostes.
Has passat de Ràcano a Papa Noel, eh?
Sí, total.
Ho deixem aquí de moment, amics. Gràcies, Dani, Júnior, Quique, que vagi molt bé.
Igualment.
Adéu.
Adéu, que vagi bé.
Adéu.
Arriba el derbi amb sensacions oposades. Al Barça, positives. A l'Espanyol, negatives. Però cada derbi és diferent. I ho viurem amb la passió de sempre.
Soy Sergio Busquets. Escucha los partidos de Barcelona en el Tiempo de Juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de Juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des de les 9, Espanyol-Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Quica Iglesias, Josep Maria Minguella, Tomàs Guas.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE. Estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La luna que viví, la noche de San Juan, cuando te conocí, si me lo pienso por un momento, casi me quedo allí.
Tres quarts de quatre de la tarda, seguim endavant, i ara el que faré és donar la segona entrada doble per anar al derbi el proper diumenge. Per la primera trucada, al 93-270-37-79. 93-270-37-79.
I pensar en aprendre...
Doncs ja estan donades les dues. És que pràcticament no acabo de donar el número i que ja està sonant el telèfon. Copa del Rei, partits d'anada de semifinals. Ahir es va jugar el primer, amb victòria del Betis 1-2 al camp del Rayo. Bon partit de futbol i grans gols de Borja Iglesias, un autèntic golaç, i molt bon gol també de William Carballo. I avui, José Luis Gil, bona tarda.
Bona tarda, Batllori. Com el Quique Iglesias estigui igual de manso al Tiempo de Juego, apago la ràdio.
No, segur que s'anima després, ja veuràs. Ja veuràs. Avui tenim la segona entre l'Atlètic Club i el València.
Sí, senyor, sobre Sant Mamés, que promet ser una catifa envoltada de les flors que s'han tirat a les últimes hores Marcelino i Bordalàs, dos tècnics que es van començar a enfadar el 2005 quan estaven a l'Alicante i al Recre, que van viure un agre enfrontament al 2019. Enterrada la destral de guerra en el plànol personal, hi haurà cordialitat a la prèvia del maig.
Bueno, siempre hay buen rollo con mis colegas. Cuando nos hemos enfrentado en etapas anteriores, pues cada uno defiende sus intereses. Pero seguro que habrá buen rollito, sin ningún problema.
Yo voy a saludar a Bordalás con el máximo respeto, como cualquier otro entrenador. Miramos a presente y futuro. Él fue súper amable cuando fuimos allí a Mestalla. Y por mi parte recibirá una correspondencia absoluta.
Un altre tema en el que han coincidit tots dos tècnics, el paper de l'afició. Sant Mamés a l'anada, Mestalla a la tornada. El públic també tindrà que dir la seva en aquesta eliminatòria.
Vamos a jugar este partido para intentar ganar y ir con ventaja allí. Lo que está, creo que, asegurado con esta eliminatoria son dos grandes espectáculos en dos grandísimos estadios con dos grandes aficiones.
Tenemos mucha confianza en nuestra afición. Sabemos que a nosotros nos da un plus, igual que al Atleti. Y mañana no la vamos a tener en masa, pero creo que no, eso no debe ser un problema.
Pecha Román, vencedor, y Nico Williams baixa a l'Atlètic de Bilbao. Rasic, Paulista, Guillamón y Silesen al València. Atenció a aquesta dada. L'Atlètic jugarà l'anada amb un dia menys de descans que el València i la tornada amb dos dies menys de descans.
Molt bé, doncs la cita avui a la Catedral a Sant Mamés. Arrenca dos quarts de 10 des de mitja hora abans al Tiempo de Juego de la cadena COPE. A veure si aquesta semifinal d'avui està tan entretinguda com el partit que vam veure ahir a Vallecas. Parlem també del Girona. Albert Díez, bona tarda.
Què tal?
Vidal, Batllori, bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que ja ha parlat l'entrenador Mitchell en la prèvia del Valladolid-Girona del proper dissabte, que és un molt bon partit també.
Sí, jo crec que és un dels grans partits de la 27a jornada de la Lliga Smartbank. Recordem que ara el calendari del Girona, després de deixar, eliminar, batre, superar i guanyar el gol a baraix davant la Ponferradina, li toca el tercer de la classificació, que és el Valladolid, i després l'Eibar, que és el líder. Hem de dir que de cara al partit de dissabte, quan falten dos dies, sabem que Mitchell recupera l'Aleix García i ha avisat també el tècnic del Girona que Ureña, que també és notícia aquesta setmana perquè renovava fins al 2025, de mica en mica anirà entrant en dinàmica d'equip. Venim repetint que ja està immers el Girona en un tram de temporada important, en un tram de calendari exigent, i més enllà de les opcions d'estar a la part alta, delimita Mitchell el que haurà de fer el Girona i com haurà de llegir els dos propers partits per saber si és candidat a l'ascens directe a primera.
Podemos luchar por ascenso directo. Si empiezas a hacer las cuentas de la lechera, creo que estaremos posicionados para ver dónde vamos a estar. Es la realidad, se lo he dicho a los jugadores. Son dos rivales que están 8 y 11 puntos por encima tuya. Si tú no consigues buenos resultados, el ascenso directo se aleja mucho, mucho. ¿Qué miramos, para atrás o para adelante? Eso es lo que les he dicho a los jugadores, que vamos a mirar para atrás o para adelante. Yo siempre miro hacia adelante. Podrá pasar de todo, no son finales, pero te van a marcar mucho dónde queremos estar.
Molt fan de les rodes de premsa de Miguel Ángel Sánchez al Valladolid, que és un dels grans de la categoria i un dels grans del futbol espanyol també, porta 4 partits sense encaixar. Recordem que el Girona ja va vèncer la primera volta al Valladolid per la mínima, gol d'aquí, uruguayo Cristian Estuani de penal.
Molt bé, i tancarem bloc futbolístic amb un apunt de futbol femení. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Ah, clar, ahir jugaven el segon classificat de la Lliga contra el primer, Reial Societat-Barça, partit pendent. Tu dius, home, el Barça guanyarà, però igual li costa una mica. Marcador, Reial Societat 1, Barça 9.
Se'ns acaben els adjectius, eh? Espectacular, eh? I a Zubieta, un camp complicat, tota la temporada ha estat difícil guanyar allà, i el Barça 1-9. No es pot dir sense despentinar-se, perquè la Real va resistir fins al minut 50, la primera part només va ser 1-0-2, però després del descans va arribar al festival golejador. Els dos primers els va fer Oshoala, que és pitxitxi de la Lliga amb 18 gols, i que Martens en porta 17, i a la segona part, ja et dic, festival, retorn de Mariona 8 setmanes després, grandíssimes sensacions de l'equip i la Real Societat impotent davant el bandaval blaugrana. Jonathan Giraldez destacava el valor d'aquesta victòria.
Bé, marcar 9 gols al camp del segon classificat crec que té molt mèrit. Potser a la primera part no hem tingut tot l'encert als últims metres, sobretot en situacions de central lateral, i a la segona part sí que hem arribat amb més gent, hem posat millors entrades i d'ahir han vingut els gols.
I ara ja sí que podem treure la calculadora, el Barça ho fa. Porta 16 punts sobre el segon classificat, la Real, perquè l'equip basc recupera els 3 punts que li havia tret la federació per no portar el logo de la Lliga a la samarreta. I si el Barça ho guanya tot en els dos pròxims partits, Atlètic de Bilbao i Alavés, l'aliró matemàtic podria ser en el clàssic contra el Real Madrid el 12 o 13 de març al Johan Cruyff, si la Real es deixa algun punt pel camí. I si no, la següent jornada al camp del Madrid Club de Futbol. Per tant, setmanes intenses que arriben ara, just abans del clàssic al Camp Nou del 30 de març. Estarem pendents.
Sílvia, gràcies.
Adeu.
Fins aquí al futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Voy a saludar al señor Íñigo Fernández de Mesa. Ha sido, entre otras cosas, secretario de Estado de Economía. Ha sido ese otro eufemismo que se utiliza para decir que pagamos menos impuestos por Europa que es el esfuerzo fiscal.
En España no es verdad que se pagan menos impuestos que en la Unión Europea. De hecho, el impuesto de sociedades con esas empresas pagan mucho más que las empresas europeas.
Señor Pérez de los Cobos, rescate de derecho laboral. ¿El teletrabajo se queda o desaparece?
El teletrabajo debe quedarse. Creo que la regulación del teletrabajo que se ha aprobado va a ayudar poco a que...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto
es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Anem al bàsquet, Albert, que demà tenim Real Madrid-Barça d'Eurolliga i el Barça el tenim ara mateix entrenant-se.
Sí, des de les 3 de la tarda està entrenant al Palau Blaugrana. Hem de dir que demà, quan es jugui aquest partit on està en joc el liderat de l'Eurolliga, faltarà una setmana perquè el Barça comenci a defensar a Granada el títol de campió de la Copa del Rei. Hem de tocar fusta, en aquest estudi hi ha força fusta, Batllori, perquè les notícies són bones. Va recuperant efectius Jasikevičius, sense el ritme de partits, sense el ritme de competició, però Abrines està al tram final de la recuperació de la lesió, que el té inèdit gairebé des de l'inici de la temporada. Ahir ja va fer l'escalfament de l'entrenament amb el grup i Oriola també està treballant amb la resta de l'equip. Insisteixo, no mateixa dinàmica, sense ritme de competició, però ara només queda la infermeria Cori Higgins, que si no hi ha un gir radical, ja vam explicar, crec que va ser dimarts, la situació del jugador nord-americà. Demà, en joc el liderat de l'Eurolliga davant un Real Madrid que recupera a Ertel i a Hanga, que té les baixes de Deck i de Taylor i el dubte de Rudy Fernández, que avui s'ha retirat de l'entrenament i està pendent de proves. Atenció, ha parlat Pablo Laso. Aquesta tarda ho farà Jasikevičius. Pablo Laso, tècnic del conjunt blanc.
Yo creo que un clásico es un clásico, motiva a todo el mundo, pero los jugadores no son gilipollas, saben que es un clásico. Por otra parte, saben cómo es la competición, saben lo que significa ser primero, saben lo que significa ser segundo. Yo creo que no, lo que no puedo hacer es mentirles. Si yo mañana les digo, si ganamos al Barcelona vamos a ser campeones de la Euroliga. Pues hombre, igual hay alguno ahí dentro que me dice, Pablo, ¿tú eres bobo o qué?
Bobo. Yo fa temps que no escoltava bobo, la paraula... Bobo!
L'altre sí, no? L'altre,
malauradament, sovinteja bastant. 9 de la nit, demà ja explicarem més detalls demà d'aquest Real Madrid-Barça.
I a l'Eurocup ahir, victòria del Joventut i derrota de l'Andorra.
Exacte, 13a jornada de la segona competició europea en importància, el Joventut que va guanyar 69-78 a la pista del Turk Telecom, on encara no havia perdut el conjunt turc en competició europea. La penya és més líder de grup amb 11 victòries. Carles Duran.
Gran victòria. No havia guanyat ningú. Hem tingut que tornar a fer les coses bé, com fem des de fa temps. I és cert que veníem d'una derrota i a veure si ens ajuda. Per sobretot ara el dissabte tenim un partit vital, quasi, i això ens empenya no només a nosaltres, sinó a tota la gent que vingui a rebentar l'Olímpic i ens empenya una victòria que seria molt important.
Guanya el Joventut, líder de grup, 11 victòries. En canvi, el Morabanc Andorra, derrota previsible davant el rival Partizan a Sèrbia, 95-70, el conjunt del Principat que queda amb 6 victòries. I a la Champions, bona notícia, carai, creu, Ballori, anem comentant, el Baxi Manresa, que ha sumat el primer triomf al top 16 amb el 89-74 davant el Daru Safaka Turk.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Tancarem amb waterpolo. Juan, el Sabadell jugarà la final de l'Eurocup després d'una semifinal igualadíssima davant del Barcelona.
Sí, la Eurocup és la segunda competició europea tras la Champions, a pesar de perder en casa 8-9 contra el Barcelona al haber hecho, bueno, el 12-10 de la ida, el partido, por tanto, que fue muy igualado, tanto que a falta de 3 minutos el equipo barcelonés ganaba por 2 goles, es decir, que provisionalmente empataba la eliminatoria. Sin embargo, 2 tantos de Fran Varela evitaron la remontada. El meta vallesano Edu Lorrio, satisfecho de la clasificación.
Fue algo histórico para el club. Conseguíamos que por segunda vez en la historia clasificarnos en la categoría masculina para una final europea. Así que la sensación es de tremenda felicidad y de orgullo. Muy contentos y ya pensar en la final e intentar ganarla.
Esta final se juega contra el Palermo los días 5 y 26 de marzo, sin saber todavía el orden de los partidos, y es una nueva oportunidad para que el Sabadell gane su primer título europeo. Hace 10 años jugaron y perdieron esta misma final contra otro equipo italiano, el Savona. Por cierto, en la Champions, Radnici 3, Barceloneta 9, los marineros siguen quintos provisionalmente, fuera de la final 8, eso sí, a 2 puntos de Olympiacos y Budapest, a falta de 5 jornadas para el final de la fase de grupos.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Hail, superstar!
Si no existís Víctor Navarro, l'hauríem d'inventar.
Sens dubte.
El tio el recluten pel Tiempo de Juego Caral aquesta matinada i va el muchacho i es queda amb tothom.
Navarro, puedes decir lo que quieras, ¿eh? No hace falta que estés calladito.
¿En cuánto crees que va a estar la medalla tú, Víctor?
La medalla de Queralt, yo creo que en 90...
Puede ser,
Angelito. 90 es una burrada, Nacho.
90-25.
Wow. Toma ya.
25.
Toma ya.
Señoras vamos y señores, ya. Queralt Castellet acaba de ganar la medalla de plata olímpica.
Tu no ho sabies, però el Víctor Navarro és un especialista en halfpipe.
En halfpipe, sí, de tota la vida. Bueno, sí, mig tub. Allà a l'aeroport del Prat, a les guàrdies, fa pujades i baixades amb el patí. Bueno, va, última
mig
hora.
Mig tub de Coca-Cola és el que es demana de... quan va allà a esperar els cracs.
Sí, a un altre lloc es pren el mig tub de Coca-Cola. Va, rematem això, Valllori. Benzema ja s'oblida de Villarreal, enfoca per arribar a l'eliminatòria contra el Paris Saint-Germain. La UEFA ha demanat fermesa als àrbitres en aquelles jugades on els futbolistes, quan caiguin, cridin massa o facin cuento o intentin exagerar les faltes.
Adeu, Gil.
Fins demà, Valllori.
Les enquestes. Aubameyang titular ja diumenge al derbi. Sí, 58%, no, 42%. Veieu l'Espanyol capaç de guanyar-li al Barça? Sí, 43%, no, 57%. Avui, tiempo de juego, a partir de les 9, Athletic Club València de Copa. Seguiu a la COPE, esteu pendents de tot. Cuideu-vos molt.